Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I ara seguim amb la tertúlia esportiva, com cada divendres a aquesta hora, en companyia de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Joan Riera, bon dia.
Que tinguem un bon dia.
I Àlex Palomar, molt bon dia.
Bon divendres.
Hi ha molts temes, ja us ho dic, que no donarem a l'abast, però hi ha alguns que, com que portaran encara una mica de cua, sí, ja en parlarem.
És el que té l'esport, no?, que arribem a final de temporada i ajunta l'any que ve amb els
títols.
Bueno,
mira, el Dembélé vam parlar la setmana passada, sí, i encara podríem parlar perquè hi ha novetats. Sí. Ja en parlarem. Del Sergio Busquets també en parlarem. De l'Iniesta n'hem parlat, però bueno, si voleu, de passada, com que diumenge s'acaba la Lliga, el Barça tancarà una temporada, la temporada del doblet, amb la Real Societat a casa. Si voleu, ja serà el comiat.
I el títol que deia el Joan, la imbatibilitat,
sí,
el van perdre.
La imbatibilitat que s'ha perdut.
Quina pena.
Què li va passar al Messi?
El Messi?
Estava a casa, no?
Sí, estava de vacances.
Per això he dit jo que el títol hem perdut.
Mundial, corre riscos.
Si no estava lesionat, gràcies a l'invent del senyor Valverde.
Del senyor Valverde, petició segurament d'ell, de no córrer riscos, ja, davant un Mundial.
Actualment el Messi, a part de ser més que el número 1 del món,
però
en el Barcelona és el 90%.
De totes formes,
no,
el Barça
això
ha de guanyar, encara, clar, que no estigui
això,
Messi, aquest
Carme,
partit.
Carme, tu i Tres, el mateix que jo.
Siguem realistes, al Llevant, sense Messi no et pot fer 5 gols fora de casa.
Tot i així, si el partit dura entre el Messi, quan faltaven 10 minuts,
no, el guanya el Barça.
El Barça guanya aquell partit.
Està a punt, eh?
10-5, no? Hagués guanyat.
Com ho diu el Sevilla, com va sortir esverotar, com vols partir, com vols partir. Jo crec que jo sempre dic que el Messi és com el cic campeador. Encara que estigui per allà piulant...
Que estigui a la banqueta i no...
A la banqueta, per allà piulant, el contrari està pendent, sortirà o no sortirà. I això fa molt de mal, eh?
Intimida molt, eh?
Sí.
Jo crec que el més greu d'aquest partit va ser la defensa, perquè Gerry Mina, sincerament, va ser un jugador que l'altre dia el vèiem, estava perdudíssim. Vermaelen necessita algú al seu costat que almenys l'acompanyi. I després Jordi Alba està nefast, i no sé si va jugar, va ser Semedo també, que no
també,
va...
també,
i aquell partit tothom estava, no sé si es van encomanar els uns als altres, però tothom va estar malament.
Jo em va recordar, aquell partit em va recordar una miqueta, no sé si fem un històric, a partits com el Paris Saint-Germain, partits, sí, com la Juventus,
Roma,
sí, partits com la Roma, el Barcelona...
Que es desconnecten totalment.
Sí, senyor, ho has dit molt bé. Té una desconnexió, no, que et quedes, t'agafa...
I després reacciona, massa tard. Després li veus el potencial per poder remuntar,
sí,
però massa tard.
En aquest cas, aquí d'aquest últim partit no hi havia el Messi.
Però el problema que té el Barça, jo crec, també és que no sap minimitzar potser els partits tan dolents que té, perquè des del 2012 no li feien 5 gols, igual que la Roma, que li va fer un 3-0. Pots tenir partits dolents, però no naufragar d'aquesta manera, que surts gairebé humiliat dels estadis i sortir així. Pots guanyar 40 partits, però si amb 3 fots el ridícul, és que la temporada se te'n va a Norris.
Se te'n va a Norris, sí.
Us sembla que posem nota a la temporada del Barça, ja que tanca amb l'últim partit de Lliga, no?
Jo li poso bona nota, un 8,5.
Un 8,5.
Sí, malgrat haver perdut la Champions, haver caigut, jo li poso un 8,5. 8,5 perquè valoro no solament els dos títols, sinó la transformació aquesta que ha tingut el Barça de jugar, de convèncer. Deixem al marge els parèntesis dels partits concrets, no? Però... és un equip que ha convençut, que li ha vist una solidesa, que has vist moments que no jugava bé, veies a l'equip que dius, bueno, no està jugant bé, però no perdrà, no perdrà.
Perquè té el Messi.
I ho veies. No, el Messi i el conjunt, i el contagi als altres jugadors també. Contagi als altres jugadors.
Si em permets,
jo, per això, bona nota, li poso un 8,5.
Amb 13 de 14 jugadors.
Sí, això sí.
Aquí està la clau.
És molt complicat, també tenir...
Aquí...
Tu quina nota li posaries?
Jo faria 3 notes. La nota dels 13-14 jugadors és una que seria un 9. La nota de la resta seria un 4.
Ah, bueno.
Fes la mitjana.
Tu poses nota amb els jugadors.
Fem la mitjana, un 9 i un 4, quan seria un 7.
Sí.
No per títols. És que
no,
estem equivocats.
Per
el Bartomeu hi va fer unes declaracions que per el que havia aconseguit el Valverde, el Barça, el club, l'entitat, els jugadors, un 9. No? És a dir, aquí has d'intentar ser més eloqüent i ser més explícit a la vegada en diferenciar els que han assolit l'esforç de guanyar aquests títols o arribar a aquestes metes, que han sigut 13-14. La resta, quan han sortit, hem naufragat totalment i no calia ni que sortíssim, perquè sí, el pistó baixava més.
Sí.
clar català.
Jo posaria, faria un paral·lelisme amb les classes de veritat a les universitats i a les aules, i és que una nota a vegades es valora també per les notes dels altres. Per exemple, un 7 no és el mateix treure un 7 si tots els altres han tret un 9 o un 10, o no és el mateix treure un 7 si els altres han suspès.
És veritat.
I d'aquí l'extrauria que al Barça jo li posaria, per exemple, això, un 7, un 6,5, 7, 7,5, però li falta la nota del Madrid. I si no saps la nota del Madrid, aquest 7 el pots fer molt bo, o pot ser un 7 que et faci vergonya gairebé dir que he tret un 7, saps?
Jo recordo, si em permets, l'època de Guardiola, qualsevol perla de la cantera, encara que ha sigut un jugador de tercera divisió que l'hagin fiat aquell dia, triomfava amb la gent que tenia al redor. La gent que hi havia en el primer equip de la Barça, els titulars que hi havia feien triomfar qualsevol. Fixa-se bé que jugadors que pujaven triomfaven de futbol base, perquè era l'engranatge en si, els altres el feien bo, l'ajudaven a fer-lo bo, en aquest cas.
A fer-lo bo i a l'entusiasme d'aquests jugadors que venen de la casa, que no és l'entusiasme d'un Semedo, d'un Gerry Mida, d'un Digne, no és el mateix entusiasme, per molta professionalitat que tinguin, no un Dembélé.
Però jo no em refereixo...
O un Gómez.
Però I l'entusiasme aquest és un plus.
L'entusiasme del Gómez no és un tal de xarxa.
Jo no em referia al conjunt.
Amb el futbol és un plus, l'entusiasme.
O sigui, no em referia als jugadors, em referia als altres equips, com el Madrid. Sí. Em deia un set com a conjunt.
Has dit una cosa que m'ha agradat molt. Jo crec que la nota, també, a part del 4 i del 9, que jo he puntualitzat, el Madrid farà aquest 4 que no, que pugi més o baixi. O
si baixi. Sigui millor o pitjor. Sí, evidentment.
Molt eloqüent. Felicito.
Com que serà el darrer partit de l'Iniesta, doncs suposo que el tècnic es plantejarà de cara a la pròxima temporada qui farà d'Iniesta.
That is the question.
Ja veurem.
Jo crec que
hi ha maneres i maneres d'utilitzar la responsabilitat de l'Iniesta i la feina de l'Iniesta a través d'agrupar més l'equip, a través també de les seves tecnifica jugadors molt tecnificats, com és el cas del Coutinho.
Coutinho, que
a través d'algun nou fitxatge que es vulgui fer. Però així és el de sempre, eh? El Coutinho jo crec que s'està ja adaptant, ha vist a on està ficat. Li falta defensar millor. Cosa que l'Iniesta, si no ho assolia, ho intentava, perquè a vegades defensar representa, des de l'exemple del Dembélé, el Dembélé no sap defensar, perquè d'on ve no l'han de, no, mai li han dit que defensés. Llavors aquí has d'explicar-li el per què s'ha de defensar. És l'exemple del Messi, quan li pren una pilota, amb tota la rabieta que porta a sobre, la va recuperar. I si no la recupera, almenys la defensa. I això al Barcelona és important. Un mig constructiu que sàpiga també defensar, no destruir, sinó defensar la situació. Perquè vas defensant, no fa falta que prenguis la pilota, però sí que tapis els espais de poder ficar la pilota que, al contrari, amb més possibilitats de
fer mal. Dificultar que la jugui.
Correcte.
Jo crec que és un error intentar buscar un perfil que faci la mateixa feina, perquè, per exemple, amb Xavi, Xavi va marxar i tothom deia, qui farà de Xavi? Però hem tingut a Rakitic que potser... no és Xavi, però ha evolucionat en el sentit potser més defensiu.
És diferent.
Aporta també qualitats tècniques, però potser no és Xavi Hernández, però ara mateix ja ningú s'en... No és que no se'n recordi a Xavi, sinó ningú està pensant aquest... Rakitic, per exemple, és Xavi, sinó simplement has de buscar un jugador, jo crec,
és que, és
que amb les seves propietats, les que tingui, doncs tinc una evolució que sigui diferent, però que assoleixi el seu...
El joc, el paper que feia Xavi al Barça, no el fa ningú.
Sí, per això.
S'ha substituït amb una altra forma, amb un altre esquema, amb una altra forma de jugar, amb uns altres jugadors. I el paper que fa l'Iniesta, en teoria, no fa, perquè són jugadors molt únics.
Sí, sí, sí.
És com el dia que marxi Messi. El dia que marxi Messi, el Barça perdrà, bueno, un plus importantíssim. Però és igual, al millor juguen d'una altra forma i ve un Eto, entre cometes, el jugador que t'atorn, de moda en aquell moment, que et farà 40 gols.
Sí, sí.
Vull dir, però no serà el joc del Messi, no serà les xontes, però serà que remata tot. Vull dir que cada jugador amb aquest nivell, els jugadors d'aquest nivell, tenen el seu estil i substituir-los, buscar el substitut, jo crec que és molt difícil i a sobre és un error buscar-lo, sí, perquè
crec,
no el trobaràs.
Sí, jo crec que ara estem en aquesta etapa. No,
no el trobaràs. Si surt, ja sortirà.
Estem en aquesta etapa de transició, per exemple, amb Víctor Valdés, quan va marxar dèiem qui substituirà Víctor Valdés, i tenim Ter Stegen ara mateix, que és un porter que gaire és millor.
I tenim Cilesen, que és molt bon porter.
Sí. O sigui, estem en aquesta etapa de transició que semblava que vindria un solar al Barça, i a poc a poc estem posant peces que intentin...
Jo crec que no s'ha de treballar amb la... Un tècnic ho pot dir millor que jo, però no treballar amb la mentalitat de substituir a... sinó de com cobrir aquestes necessitats que té l'equip. Sí, sí. Si s'ha de canviar, es canvia.
D'entrada és un plantejament de com vols jugar, sí. I en funció de com vulguis jugar, doncs busques les peces que necessites, no?
Clar.
Tot i així, el Barcelona té un estil de joc. I això des de l'època corifista es va marcar un estil de joc i es va mantenint. Dubto que molt que el Barcelona canvi.
No, no, però tot, jo no dic canviar l'estil de joc. L'estil,
llavors,
no dic canviar-lo.
L'estil de joc va lligat una mica a la base, que és on te volia abans, que us he estat a punt d'interrompre-vos. La base. Actualment la base del Barcelona està fosa.
Està fosa, està fosa. Està fosa.
Bueno, no creguis, han guanyat una al juvenil, ha guanyat la Copa d'Europa.
Però és el juvenil, encara li falta.
Sí.
Està fosa, està fosa. Vull dir que jo recordo el Messi, que era juvenil, ja havia debutat al primer equip del Barça, l'Iniesta també havia fet pinitos, el Guardiola també al seu moment, jugadors, el Xavi, no eren titulars indiscutibles, però ja havien sortit minuts. Actualment no hi ha cap juvenil que faci minuts en el prequit del Barça. Hi ha un jugador de Mataró, que sembla
l'Anyà,
ser... L'Anyà, que sembla ser que algú farà, però la meva pregunta és de què juga l'Anyà.
No, d'interior, migcampista. Sí, jo he jugat contra ell, jugo
a l'interior. Torno a repetir de què jugarà, o de què juga l'Anyà. Sí. Vull dir, precisament el Barcelona, si d'algú té, si es fitxa el Griezmann, si algú té, que a vegades no sembla que no ho tingui, perquè falta el Messi, quan falta el Messi, més potencial és del mig camp endavant, sí. no de mig camp enrere, en aquest cas. Jo dic mig camp enrere, em refereixo defensant. De mig camp endavant atacant, el Barcelona té una estructura bestial. Però defenent, aquí està el problema.
Però és que hi ha un error també de concepte, jo crec, moltes vegades els equips, la gent pensa que per tenir més davanters atacaràs millor. Jo crec que per atacar millor la clau és tenir com equilibri, i al Barça a vegades li falta l'equilibri, no? És una mica... Si s'està pensant la temporada que ve, jo ja he vist esquemes tàctics on hi hauria junts en el camp Coutinho, Dembélé, Messi, Suárez i Griezmann.
I de porter qui llavors?
Clar, clar, jugues sí, en tants...
De porter qui
posar-los a tots al mateix 11 és...
Sí, sí. Però que jo em refereixo això, hi ha el concepte mental d'atacarem millor, i jo crec que la clau, que a vegades li ha faltat al Barça, és equilibri, no? Entre l'atac, defensa... Perquè a vegades és el més necessari per un equip, perquè pots estar a dalt, pot ser molt potent a dalt, però clar, si tu fas 5 gols però el rival te'n fa 6, el futbol és això, que, bueno, com deia Cruyff, no? Un gol més. I
tens una bona perspectiva, o tenir una bona perspectiva, però hi ha una cosa que no has nombrat, i és que el jugador clau aquesta temporada no ha sigut, a part del Messi, si tens bons atacants o bons defenses, ha sigut un jugador que es diu Jordi Alba. Bueno, Jordi Alba ha sigut el sustento del 70% dels gols del Messi. Jordi Alba.
En una part de la temporada, no?
Eh?
Una part de la temporada.
La primera part. I després jo crec també l'agotament, el cansanci, perquè Jordi Alba està molt explotat, eh? Selecció, Europa, Lliga,
Mundial,
Copes...
I Sergi Roberto compta que no sé si anirà al Mundial, eh? Jo crec que s'ho mereix. Com...
Mereix-ho, mereix.
Mereix que molt, aquí en el país hi ha jugadors molt bons que s'ho mereixen.
Sí, sí. Hi ha tants que no acaben, potser.
Però molt bons.
Deixeu-me que canvi de tema, ho dic perquè és un tema d'actualitat, encara que no sigui Barça, però, home, que hi hagi un nou president de la Federació Espanyola de Futbol, doncs crec que mereix algun comentari.
I amb sorpresa, crec.
Estem parlant de Luis Rubiales, que bueno, va començar la seva etapa de jugador, actualment, doncs, era...
De la Lliga de Futbol Professional.
De l'Associació de Futbolistes.
De l'AFE, sí. Que és molt estrany perquè això és com...
Ai, de la Lliga de Futbol Professional, sí, de l'AFE, volia dir, perdó. Sí.
És una situació molt estranya perquè és com si a la vida real en política passes de dirigir un sindicat a dirigir com la patronal. És com...
Sí.
Mentalment, és com que ha passat el bàndol enemic dels jugadors a la federació, que és com qui tenen sempre les disputes. Però
us dic bé, us dic bé.
Sí, sí, sí.
L'exemple està molt ben, molt ben buscat.
Després dels casos de corrupció... Bo.
Jo crec que és un canvi, és un salt que pot ser bo, que pot juntar...
De quina samarreta? De quin color de samarreta porta?
Ei!
Blanca? Era... És blanca?
No, no.
És blanca?
Ell havia sigut jugador de Múrcia, crec.
És andalús, crec. Ell té accent andalús, l'he escoltat.
Havia jugat al Múrcia...
És important saber de quin color de samarreta té, això.
Sí, no sé, però...
Perquè faci...
No s'ha manifestat. No s'ha manifestat com l'AFE.
De futbol.
Com l'AFE no s'ha manifestat mai partidari d'uns ni d'altres,
doncs,
ni de cantat.
Mira,
eh?
Ha portat les samarretes del Lleida, del Llevant i de l'Alacant.
De l'Alacant, això. Jo sabia que havia estat per la zona aquesta, sí.
De Lleida.
Era Múrcia, però l'Alacant.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Però bé, vaig escoltar ahir el procés de votació, va ser estrany perquè estava l'arrer aquest, que era potser el procés, el tipus més continuista, no? I va venir les votacions i es veu que els periodistes es van quedar sorpresos, van quedar, no sé si la votació 80-56, o perquè era una votació i un vot en blanc, va ser una mica estrany, I això no ho sé, a veure com portar això. T'he de dir que...
El vot.
Sí, no. Dic que... Dic com portarà el càrrec. I em refereixo també que serà... Portem 30 anys amb Villar, que és gairebé una institució allà, però clar, aquest senyor està a la presó.
Casos de corrupció.
Sí, sí. Portar a la presó. Recordem la campanya que va haver-hi contra el Barça de Villarato i tonteries així, que senyor Villar, bueno, el Barça tenia un bon feeling, però crec que era de l'Atlètic de Bilbao, si no m'equivoco.
Sí, havia sigut jugador de l'Atlètic, sí. Internacional i tot. Sí.
Però bé, no sé, en teoria un representant ha de ser...
Va lesionar amb un jugador del Barça, important,
no,
Villar?
Sí, tenia fama de destraler, no?
Home, va ser el que va lesionar el Maradona, va ser? O el
no, Maradona va ser Goicoechea, no?
El Goicoechea va ser Maradona. I el Villar va ser el que va lesionar el Schuster.
Sí.
També de gravetat.
Era Bilbao, era complicat jugar a Bilbao, sí. I més al Barcelona en aquella època. Totes formes, al Madrid era més fàcil.
A veure, el Villar ha acabat malament la seva etapa, però també se li ha de reconèixer que en el món del futbol ha fet força bé, eh? Ha fet força bé, sobretot a nivell de federacions, de territorials, de joves, ha treballat molt bé.
I ha fet gran el futbol espanyol.
Ha sigut un home de futbol, perquè ha sigut futbolista de futbol. De futbol. De futbol.
Que li deia ell, el futbol.
Ha sigut un home de futbol.
Un home de pilota.
Sí, perquè ha sigut un professional...
Un home de pilota i amb pilotes.
Home!
I ha fet bé, i ha tingut un detall que s'ha destacat poc, que és que durant molts anys les subvencions que rebia la federació... va renunciar a elles perquè no li feien falta, perquè deia que la federació estava sanejada, estava bé econòmicament, i durant, em sembla que van ser 4 o 5 anys seguits, la subvenció que li tocava del govern espanyol i així, va renunciar perquè afavorissin amb altres llocs, perquè ells ja estaven coberts.
Va ser una de les empreses, jo crec que l'empresa esportiva més gran d'Europa, amb assolir superàvit total.
Sí, sí.
Total. Ho has dit molt bé, juntament amb el Luis Aragonés, juntament amb el Del Bosque,
sí.
I el Villar. Jo crec que...
Ha fet una feina bona.
Jo crec que la Roja,
sí.
Jo ho dic així, la Roja surt la number one del món.
Sí.
Del segle, món. Jo crec que del segle XXI potser és la selecció que ha manat més. Sí, el segle XXI, podem dir, no?
Podem estar orgullosos, eh?
No,
jo li tinc un gran respecte perquè el futbol l'ha portat bé. Jo el vaig conèixer personalment quan estava a Sabadell,
això aquí
en el Villar d'entrenador, de l'equip tècnic del Sabadell, i el vam conèixer amb una amistós que va fer una sub-21 a Sabadell, a Creu Alta, i estava molt pels clubs i coneixia moltíssim totes les cingladures de tots els clubs de Catalunya.
Molt. Jo el coneixia també personalment i bastant. Durant un temps vaig tenir molta relació professional amb ell.
I el president tenia molta bon feeling amb el president de la Federació Catalana de Futbol, també els que havíem tingut, vam tenir diversos a la seva època, també havia molt bon feeling, jo recordo, en aquest cas.
Veurem, no?, veurem el futur com evoluciona això.
Doncs sí, perquè ara hi poden haver molts canvis, o cap ni un, o vés a saber què. El que també serà interessant serà veure la relació del nou president de la federació amb l'antic, dic antic perquè ja porta també temps, no?
I la Lliga,
de la Lliga.
Jo no auguro que sigui massa bona, perquè tampoc estava massa bé.
N'hi ha un que està massa polititzat. Home. I crec que a Catalunya no té bona fotografia.
Va fer un tuit, si voleu, us el puc llegir.
El Tebas, vull dir, un home que s'ha pronunciat públicament com a simpatitzant
blanc,
i seguidor de Fuerza Nueva.
I samarreta blanca.
Del que va ser delegat a Osca.
Doncs l'has trobat?
Sí, l'he trobat. Mira, a veure un moment, que s'està carregant això. Enhorabuena, Luis Rubiales, por su elección como presidente de la Real Federación. Tiene mi mano tendida para continuar la colaboración institucional con la Liga, iniciada hace unos meses, y mi deseo que acierte en su gestión con todas las mejoras vitales que necesita el fútbol aficionado.
Que acierte.
Declaració d'intencions, no?
Molt bé. Doncs continuarem parlant, de Busquets, del Dembélé, del Griezmann, i hi ha un capítol que ja en parlarem la setmana que ve, si podem. Lo de la revenda de carnets pel Clàssic. D'acord? Vinga,
parlarem.
Ens tornem a veure. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.